Bueno, hem canviat el format. Serà per telèfon, senyor Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, us demanem disculpes per aquest surmenatge d'entrada. Dèiem, l'informe Un litoral al límit que ha elaborat el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, us demanarem una prèvia. Que ens expliqueu què és el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
Doncs és un organisme que, a part de tenir un nom molt llarg i molt difícil de pronunciar, és un òrgan assessor del govern creat l'any 98, el desembre de l'any 98, per intentar, perquè gent del món, experts, diguem-ne, independents del govern, doncs poguessin assessorar el govern sobre quines polítiques hauria d'impulsar per avançar cap a un país sostenible en un context global que també ho ha de ser. I, per tant, el que fem són fer informes a iniciativa, a demanda del govern, però també a iniciativa pròpia, sobre cap on veiem que ha d'anar la sostenibilitat del país. I a part d'això, també estem treballant perquè el govern així ens ho ha demanat, estem acompanyant en tot el procés de treball per assolir això que potser alguns dels heu sentit a parlar dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de l'Agenda 2030, que són 17 objectius, que a nivell mundial hem d'haver assolit l'any 2030 per ser sostenibles. Vol dir, en temes d'aigua, de pobresa, de biodiversitat, de mars i oceans, etc.
Anava a dir, partim de molt avall per arribar aquí.
Tenim molta feina per fer. És a dir, mireu, que hem de publicar, jo crec que això pot interessar també a tothom que ens estigui escoltant. Tenim uns indicadors que es troben penjats a la pàgina web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que mostra on som ara en relació a aquests objectius de sostenibilitat. Hi han anat algunes dades preocupants, per exemple, des del punt de vista de la pobresa, que és una part important també d'això de la sostenibilitat, i ens diu que hi ha una part molt important de la població del nostre país que està en risc de pobresa o exclusió social, o també ens està parlant jo crec que ens són algunes dades interessants. Més enllà d'això, jo crec que aquests dies ho estem veient perquè hi ha la COP26 a Glasgow, que tenim alguns problemes importants i estructurals, diguem-ne.
Sí, sí, i mala peça al taler, que diríem. A partir d'aquí, clar, una de les qüestions que es tracta també a la COP26, i de fet doncs s'ha fet bastant viral aquest missatge del primer ministre de Tuvalu, doncs sí, fent el discurs amb l'aigua als genolls. Doncs això, clar, ja tenen el litoral encara més al límit que aquí, però el Consell Assessor va presentar ara aquest any aquest informe, em sembla que aquest és dels que va sortir d'iniciativa pròpia, oi?
Efectivament, perquè nosaltres vam fer un informe ja l'any anterior que es deia Una mar de canvis, veieu que sempre estem intentant posar uns títols que ajudin, diguem-ne, que la gent s'hi fixi. I en aquell dèiem, en el mar s'estan produint molts canvis i hem de canviar, sobretot, com el veiem i com el gestionem. Va? I a partir d'aquí vam dir, però aquest informe, que és molt marítim, ha de complementar amb un que ens parli sobre aquesta franja tan estreta de territori que està entre cavall entre el mar i la terra, va? Que és el litoral. I per això vam fer aquest informe i vam estar debatent des de fa molt temps sobre quin títol li volíem posar. Però totes les dades que ens venien des del món científic, perquè aquest informe no hem fet una recerca express, sinó que hem agafat moltes dades que ja estan elaborades o venen de grans centres d'investigació que tenim al nostre país.
Val a dir que l'informe té un corol·lari final amb tot de cites i cites i cites, és a dir, que és un informe, entenem, perfectament documentat.
És que aquest objectiu, nosaltres el CATS, quan fa els seus informes, no, ha de ser informes molt rigorosos i irrefutables. I aquí era especialment important perquè estem parlant d'una zona, que és la costa, que bàsicament, que són els 70 municipis que considerem costaners, els 70 municipis, abasten el 6,7% del territori del país, però acullen gairebé el 43%, una mica més del 43% de la població del país, i s'hi concentra molt bona part de l'activitat econòmica, incloent-hi el que és el turisme, que és perquè jo sempre dic que la sorra i les platges són dels principals actius econòmics d'aquest país. Per tant, quan havíem de fer l'informe i de dir que estem al límit, doncs havíem de ser conscients que ho fèiem en un entorn especialment estratègic pel país, tot ho són, però aquí tenim un 43% de població concentrada que hi viu, no? I per tant havien de ser molt curosos a l'hora de no alertar ningú, però les dades havien de ser dades molt, molt rigoroses per no alertar en fals ningú, no? No fer alarmisme, diguem-ne, que és un dels punts que sempre ens preocupa molt, no? I explicar què està passant, doncs no sé ser alarmistes.
I tot i no voler ser alarmistes, una de les dades que més criden l'atenció quan un fa un cop d'ull en aquest informe, sí, és que la previsió més favorable, és que l'any 2035 només un 54% de les platges actuals compleixin les condicions d'amplada necessàries per proveir serveis de lleure i un 9% estiguin completament erosionades. 2035, és a dir, d'aquí res.
Això, Sí, però és que això ja també... Clar, jo crec que a vegades quan parlem del nivell, de l'increment del nivell del mar, que tenia fet referència a l'informe, no? Que dic que en 30 anys ha pujat pràcticament 10 centímetres, la gent no s'adona del que implica això. Clar, 10 centímetres, escolta, més, no arriba a ser un pam, no? I això va molt a poc, no? Però, clar, tot aquest increment de nivell del mar, no és que pugi prou, sinó que sobretot s'extén per les platges, i per tant les platges cada cop es redueixen, però és que a part s'hi suma tot l'efecte dels temporals, no? Per tant, això està afectant el litoral. I a part el que ens ha passat és que aquí em passaria una paraula molt complicada, que es diu rigidització.
Us la volíem preguntar perquè l'hem llegida sovint, l'informe.
És que em parla molt d'això. Bàsicament el que estem dient és que fins ara el litoral sempre havia mantingut, o sigui, quan no hi havia tota la primera franja urbanitzada, o en ports, o en passeigs marítims, sempre la platja havia tingut, doncs, a través del sistema dunar i de tot el... Tenia una dinàmica que permetia, doncs, que tingués que es pogués moure, no? que tingués una certa capacitat d'adaptació. Uh-huh. No? I si pujava el nivell del mar o si hi havia temporal, sempre hi havia com una zona de protecció. Ara això ho hem tallat, ara hem construït una paret. Per tant, la costa ha perdut la capacitat de poder-se moure i de poder-se adaptar. I per tant, és una paret que es diuen cases, que es diuen vies de tren, que es diuen passeigs marítims, es diuen ports, que fa que la platja, bueno, que el mar piqui, tingui, o sigui, que les platges no puguin moure's. Va? I per tant, això és aquest punt de rigidització. No? Hem reduït la capacitat del litoral de poder-se, entre cometes, adaptar, i si cal es movia. No? El litoral tenia, si desapareixia, si la platja, si les platges podien moure's, i per tant podien evolucionar cap a l'interior, i això ara és impossible, perquè tenim una franja. I això és un dels punts que remarquem molt, no? Que hem de... que ens ha fet molt mal. Tenim un litoral gairebé allò fixa, impermeable.
Una cosa és la diagnosi i una altra cosa el tractament.
Aquí és molt fàcil. El metge diu, té això, no? Aquest és el tema. I ara com ho tractem, no? I aquí és molt dur, perquè... Però també, o sigui, el tema és que el que ens diuen, el que diem per costar les dades és tenim un problema greu, molt greu, però alhora, i que no és només aquí hi ha implicacions econòmiques i socials importants, pensem en el turisme, no? L'afectació del turisme, què passa si desapareixen les platges, tot això, o què passa si les infraestructures ferroviàries i els ports cada cop estan més afectats per l'increment del nivell de mar, però sobretot per l'efecte de les tempestes, això està clar. Llavors el que diem és, d'acord, anem a buscar solucions que en alguns casos poden ser molt dures, però també pensem, i aquesta és una cosa que és important, pensem què ens passarà o quins danys tindrem en el futur i quins impactes a nivell social i econòmic tindrem en el futur si no actuem. És a dir, un cop sabem què ens pot passar, també sabem què ens pot passar si no actuem. Per tant, a vegades, i són solucions, jo crec que s'han de treballar molt bé, molt bé, molt bé, perquè impliquen que tots entenguem què està passant, però si no apliquem aquestes solucions, l'escenari no és gens favorable. Per tant, hem d'actuar sí o sí. Allò, tancar els ulls i no actuar, en aquest cas, és impossible. Però anem al tema que deies tu, que són molt dures les actuacions. Clar, d'una banda, sí, jo crec que aquí són dures perquè també és dur el context. Val? I aquí estem dient aquestes les coses, hem de començar a plantejar el trasllat, o sigui, hem de desurbanitzar, no de construir. És allò, començar a veure quins són aquells espais en els quals caldrà moure els edificis.
Clar, és que no... aquesta opció de la desrigidització, que és la paraula difícil de pronunciar, però, sí, clar, passaria per treure algun d'aquests impediments. I si tots pensem, no ha estat en el cas concret de Catalunya, però la història de l'Algarrobico, d'aquell hotel construït a Andalusia, en zona costanera, i que bé, ha estat 20 anys perquè el deixessin tirar a terra, clar, és difícil pensar o plantejar que, no sé, que un passeig marítim i un comport pugui treure's.
Sí. Aquí hi ha un tema, jo aquí ara que ningú digui demagògic, però mirem, hi ha casos a Europa, ja no estem parlant de allò, països de llunyans, etcètera, estem parlant d'Europa, uh-huh, on ja tenim, i parlem un país veí, França, uh-huh, que ja tenim edificis que ja fa 10 anys o 15 anys que estan buits, val? Perquè veuen que la costa, allà són penya-segats, que estan caient en els penya-segats, i hi ha edificis que al final van haver de dir població, o sigui, habitants d'aquest edifici, traslladeu, sortiu d'aquí, perquè la dinàmica de la costa fa que aquest edifici on esteu vivint tingui el risc de desaparèixer. I estem veient com estan caient edificis que estan en la primera línia de costa, diguem-ne, i estan desapareixent cementiris i estan desapareixent infraestructures sota les aigües actualment a Europa. Uh-huh. Llavors és allò que dius, ostres, hi ha solucions dures, però la natura, o sigui, la dinàmica del litoral no és fàcil de controlar o de gestionar, i per tant, si tu no actues, tindràs la natura actuant sobre en lloc teu.
En el cas català, Catalunya és un país molt, molt petit, però molt divers en aquest, a la muntanya, però també entenent que al mar, és a dir, no és el mateix la costa del Cap de Creus com la Costa Brava, com la Costa del Maresme, com les platges del sud de Barcelona i Tarragona, i el Delta de l'Ebre, que evidentment també té la seva dinàmica pròpia. Les solucions d'un lloc probablement no són les solucions d'un altre.
No, però sí que però has de mirar-ho sempre amb una perspectiva bastant àmplia. És a dir, això estic totalment d'acord amb el tema que és molt divers, i és veritat que si hem quilòmetres lineals, si tenim la costa catalana, bàsicament té un gran percentatge dels quilòmetres, un gran dels quilòmetres lineals de platja, de costa, estan concentrats a Cap de Creus i al Delta de l'Ebre. Però tenim una costa que sí que hi ha alguns punts sensibles, hi ha elements diferencials, però tenim dos deltes principals, tres contra la Tordera, en la qual excepte la Tordera que creix ara, amb el, no? Que creix amb el, va créixer després del temporal, Glòria, però a partir d'aquí tens el Delta de l'Ebre, tots els problemes que ja sabeu que té, el Delta de Llobregat, que ha retrocedit en els últims anys, també ha anat a dintre. Llavors, tenim una costa, la Maresma, que és molt estreta i té tota la particularitat de ser una costa molt estreta amb els nuclis urbans i amb les infraestructures just al costat de les platges. I, per tant, has d'anar actuant, t'has d'adaptar una mica a cadascun d'aquests espais, no? I per tant, has de fer un tractament molt específic, però tenim present que hi ha alguns elements que afecten a tot el litoral. És a dir, hi ha ports, a part de la dinàmica del clima, que t'afectarà tot el litoral, tens alguns elements com són les aportacions de sediments a través dels rius que t'afecten, no? que aporten sorra, que s'hauria de poder distribuir per totes les platges al nord o al sud de les desembocadures en funció dels corrents. Mm-hmm. Per tant, sí que aquí l'actuació no és litoral, sinó que és una actuació a l'interior, però que pot afectar tota la costa catalana. El mateix amb dinàmiques, no? amb infraestructures com els ports, no? I els ports esportius, que en alguns casos el que estan fent és canviant, no? la dinàmica de les platges, no? L'aportació de les corrents, l'aportació de materials. I això sí que tenim aquest tipus d'infraestructures a tot arreu de la costa catalana, i els efectes es van distribuint així, o sigui, no són efectes puntuals, sinó que són més distribuïts. Dit això, evidentment, com dius tu, i perdó que m'enrotlli massa, però sí que és cert que això, que tens platges amb realitats diferents, que hi ha aquests elements més globals, i que llavors sí que algunes solucions passen més per actuacions més puntuals, perquè evidentment no és el mateix en Maresme, que per exemple, que les platges de no? De la zona del sud de Barcelona, que tenen més, que hi ha els sistemes dunars, etc.
Sitges té un del conjunt, un dels litorals més llargs de Catalunya. De fet, són gairebé, són 12 o més quilòmetres, i té moltíssimes platges. De fet, es va presentar recentment també un estudi centrat en Sitges que deia que hi ha algunes platges que estan en regressió, però altres que estan en progressió. Per tant, ni les pròpies platges d'un municipi es comporten de la mateixa manera.
Clar, perquè...
Digueu.
No, perquè a vegades, no sé, s'ha donat el cas, no?, de dir un determinat... de la construcció d'un determinat port, per exemple, canvia la dinàmica dels corrents, o sigui, és una interferència en els corrents, no?, i per tant, de sobte apareixen platges en llocs on no hi era, o creixen platges, diguem-ne, perquè els sediments queden... es troben un obstacle, i per tant, els corrents comencen a dipositar l'aigua, comencen a dipositar el que és la sorra, doncs, en llocs on abans no feia. I això està passant. També està passant, no?, canvis amb l'orientació dels vents i dels corrents, i per tant això, bueno, diguem-ne que forma part, crec, del dinamisme de la costa, en aquest sentit.
Aquí Sitges, el debat de la sorra fa molts anys que està obert. No s'ha fet cap actuació definitiva més enllà dels espigons que es van fer durant el segle XX en diversos moments del segle XX, primer un, després un altre, després unes illetes, i ara doncs la cosa ha estat aturada perquè fins i tot doncs hi havia un projecte del Ministeri que al final tampoc es va acabar tirant endavant. Hi ha una preocupació per l'estabilització d'aquesta sorra. El que llegim en el resum d'aquest informe és també una frase que és categòrica en un moment que a més, doncs, en el cas concret de Sitges s'està parlant també, o s'està redactant el pla d'usos de serveis de les platges. La regeneració de sorra amb mitjans mecànics és insostenible a llarg termini. Una de les peticions dels sectors econòmics d'aquí de Sitges és precisament que els hi posin sorra. És el que parlàvem abans, oi?
Clar, el tema és, durant molts anys, és que aquí hi havia una dada que entre el 2002 i el 2010 s'havien aportat gairebé més de 800.000 metres cúbics l'any de sorra litoral català. Val? Molta d'aquesta sorra, alguna d'elles, doncs, en alguns casos ha tingut impacte sobre les praderies de Posidònia, etc. Molta d'aquesta sorra ha acabat al mar, en alguns casos al cap de poques setmanes, no?, d'haver-li posada per efecte dels temporals. No? I aquesta és una... Totes les dades, les projeccions climàtiques, quan parlen del litoral... tothom ens està parlant ja, no?, dels científics, de fenòmens cada cop més extrems, i per tant de més temporals, no?, increment de freqüència i magnitud dels temporals. I això afecta evidentment aquesta capacitat erosiva que tenen les zones sobre la platja, i això cada cop serà més freqüent segons les projeccions. Però aquí és un tema de dir, senyors i senyores, cada cop que portem sorra, que evidentment té un impacte, jo abans ho deia, que la sorra és un dels principals actius econòmics d'aquest país, perquè el turisme és una activitat econòmica molt important pel país i per molts municipis, com Sitges, però econòmica és aquí d'entendre o hem de veure que la sorra que estem aportant, amb el cost econòmic i ambiental que té, moltes vegades, en alguns casos, s'acaba perdent a cap de poques setmanes o mesos per culpa d'aquests temporals, que cada cop són més freqüents. No? I l'únic informe que diu és alerta amb aquest element, amb les aportacions, amb les regeneracions de sorra com s'ha fet fins ara, pel cost econòmic, pel cost ambiental, però també perquè és un cost econòmic. Haurem d'anar fent, si seguim amb aquesta política, amb aquesta de regeneració d'aportacions de sorra, les haurem de fer més sovint, molt més sovint, perquè cada cop el risc que arribi un temporal i s'emporti aquesta sorra mar endins, cada cop és més evident que aquí serà, no? Llavors, una mica també el que diu l'informe diu això, però l'informe també diu que hem de fer un pla turístic, no? Que hem de començar a replantejar el turisme per anticipar-nos, no?, davant d'aquests fets que la natura ens posa. És És a dir, què passarà? Perquè no és només l'aportació de sorra perquè hi ha vinyes temporals, sinó perquè també la sorra, si puja a nivell del mar, desapareixerà a la superfície de la platja. Per tant, no és només que haguem de portar sorra, aportar sorra, sinó que ens desapareixerà perquè estarà sota... O sigui, no només serà erosionada, sinó que també serà, diguem, de pujar al nivell de la làmina d'aigua. Uh-huh. Llavors, tot això porta que la platja, les platges poden desaparèixer, bona part de les platges. Llavors, què farem amb l'activitat turística del país, que és una de les principals activitats econòmiques del nostre país, no? les que més aporta el PIB? I aquí l'informe, sense entrar en Sitges, però fa aquesta, una mica, fa aquest prec, no? Que pensem amb una mica més de visió àmplia, doncs què hem de fer amb el turisme de la costa, amb el turisme litoral.
Sí, textualment diu que fer un pla de turisme que contempli actuacions per augmentar la resiliència del sector turístic a la costa i impulsi la reestructuració de l'activitat turística tenint en compte la capacitat de càrrega del territori.
Efectivament. Bàsicament, el que està amb la part és, senyors i senyores, som conscients de la importància innegable del turisme sobre, no? I per tant és un gran actiu, és un dels sectors que més aporta el nostre PIB. Tenim tenim empresaris, tenim unes relacions fantàstiques, però tenim un litoral que està en una situació, si la situació del litoral pot afectar o ja està afectant, diguem-ne, les activitats econòmiques que es desenvolupen entre ells el turisme. Per tant, si la natura ens està portant aquí, nosaltres com engegats, com afrontem? Estem a la reactiva o comencem a preparar-nos per si la cosa empitjora? No? I una mica aquest pla, aquesta proposta és, ara tenim una mica de temps, veiem què hem de fer, no? Què ens pot passar què pot passar amb el turisme litoral d'aquest país en un escenari de canvi climàtic cada cop més greu? Perquè, per exemple, ens diu, hi ha un element que és important, que diu, escolta, segurament aquest increment, l'esclafament de la temperatura, i una mica la desaparició de les estacions fa que, home, en termes generals, la temporada començava més de juny, juliol, o potser mica abans, i acabava al setembre, ara segurament es poden tenir, o sigui, augmenta la temperatura, podem desestacionalitzar el turisme. Per què? Perquè la temperatura de confort pot ser superior. Ara bé, o sigui, si la temperatura, les condicions climàtiques siguin més benignes, això està molt bé, però llavors hem de saber si tindrem les platges, no?, per ubicar-hi tots els turistes que ens arribin. Mm-hmm. Val? I aquests són els punts que estem plantejant. Més enllà que després el canvi climàtic pugui comportar un as de calor que faci que la gent no vulgui venir, o que creï unes condicions climàtiques més favorables a altres països en els quals actualment el turisme no anava, no? Però pel que fa a les platges, que és el cas que ens ocupa, una mica el toc d'alerta és aquest, no? I si tu tens com a principal atractiu les teves platges, i les seves platges estan mostrant que són molt vulnerables davant del canvi climàtic, i el canvi climàtic doncs està... els impactes del canvi climàtic cada cop són més evidents sobre les platges, el que has de fer és anticipar-te i, per tant, ajuda a conèixer més bé la situació i, sobretot, juntament amb el sector turístic, estudiar solucions.
Quin recorregut té aquest informe, a partir de la seva presentació, en la recerca d'aquestes solucions? I lligo també amb aquestes 10 propostes que el mateix consell assessor fa com a conclusió d'aquest informe.
Nosaltres l'informe, com a consell, que hem fet ha estat en primer lloc, vam presentar públicament, el vam lliurar, diguem-ne, a la consellera, o sigui, a la seva conselleria, que és la conselleria a la qual s'ha escrit el CATS, i per tant, i també vam fer-lo arribar doncs, als responsables de la política de la política de litoral. Ara, el que volem fer amb aquest informe és també anar-lo explicant doncs, a la resta de departaments doncs, que tenen responsabilitats sobre el litoral o sobre les activitats que s'hi desenvolupen perquè pugui ajudar a preparar-se. Aquest és l'objectiu. A partir d'aquí, com que és un informe que està obert a tota la ciutadania, és a dir, és públic, està penjat a la pàgina web, tothom, doncs el que sí que estem fent també és... bueno, els estem presentant a tot arreu on ens demanen que el presentem, val? Perquè sí que és cert que ha generat molt interès, ha generat prou interès, tant interès que els francesos, no? Que el diari francès Le Monde ens va venir a demanar que s'expliquéssim, però estem veient ja que algunes entitats, no? Que algunes organitzacions del món civil, per exemple, estan dient, basant-nos en les dades que hi posem, doncs estan dient, escolta, hi ha actuacions que es comencen a fer al litoral que si passem pel filtre de les dades, no? Si tenim en compte les dades que es planteja l'informe del CATS, que provenen de fonts molt, molt rigoroses, doncs aquestes actuacions que es plantegen en certs municipis haurien de replantejar-les, no? I per tant, estan dient que és un informe que s'estan apropiant o s'estan fent seu, diguem, una cosa que està molt bé, doncs entitats del món civil i ajuntaments, ara l'hem de presentar aquests dies doncs, a Altafulla, uh-huh. I això és el que volem, que la gent volem contribuir també a partir de l'informe, ja dic, no volem ser alarmistes, però volem alarmar, no? Volem
D'acord.
Posar aquesta informació i que tothom ho entengui, que per tant tothom acabi veient, no només el govern, sinó qualsevol entitat, qualsevol persona que llegeix aquest informe, que entengui que ho actuem o tenim un problema bastant important.
Clar, però una cosa és, diguem, preveure o tenir en compte l'informe de cara a planificar accions futures i una altra cosa és utilitzar l'informe per intentar revertir, que això és el més complicat, entenc, doncs, situacions que provenen del passat.
Sí, però el tema és que hi ha actuacions, o sigui, hi ha dues coses, una és planificar de cara al futur, però com dius allò, és, bueno, en aquesta planificació de cada futur s'ha de tenir en compte que tens un patrimoni ja construït que ja és actuació, sí.
Que s'ha d'actuar. Queda clar que no... Dir, que...
Ara, per exemple, ara, sabeu que hi ha tot un pla, no? Hi ha pla de gestió, ja s'està fent el pla de pla director urbanístic de sòls normalitzables, no? De Malgrat de Mar, de litoral català, entre Malgrat de Mar i Alcanar.
Sí.
Que per tant també ha fet o té implicacions al municipi de Sitges. Llavors, clar, no, el que estem també dient és que un govern tens aquest informe, o sigui, aquest procés d'elaboració d'aquest pla director, doncs aquí tens les consideracions que hem fet nosaltres.
D'acord.
Perquè tens en compte.
Doncs interessant aquest informe en un moment, com dèiem, no només a Sitges, sinó a tota la costa catalana, de profund debat sobre com s'ha d'orientar aquest actiu importantíssim econòmic doncs del que ha viscut el país els últims 50 anys, però que doncs, d'alguna manera s'ha de preservar i s'ha de preparar pels canvis que evidentment doncs, venen marcats pel clima, i en això no hi podem fer-hi gran cosa. Senyor Arnau Caral, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, això, a veure el recorregut que té l'informe, que, com dèiem, té una clara implicació sitjatana. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.